Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
De Ciències de la Vida i la Salut ja té el compromís de les administracions per posar-se en marxa a l'art tèxtil. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Taulí i l'ESDI han signat avui el conveni que ho farà possible. L'alcaldessa Marta Ferrés s'ha mostrat satisfeta per poder dotar de contingut la nau de Covadonga.
Com a ciutat en tenim de potencial. Tenim una nau buida al costat d'un eix del coneixement sense ús. Què hem fet? Hem pensat? Hem actuat i li donem contingut. Això és el que s'espera de nosaltres. M'han sentit vostès dir en altres ocasions que una ciutat, i que una ciutat perquè sigui referent, ha de tenir lideratge en diversos àmbits, però sobretot perquè una ciutat sigui referent, el que ens cal és que identifiqui les oportunitats que té.
El primer ús del nou campus serà el grau d'infermeria de la UAB, encara pendent de saber de quantes places disposarà.
La defensa de l'exregidor del PP, Jordi Soriano, demana l'arxivament de la peça número 1 del cas Mercuri, una causa en la qual estan investigades 21 persones més.
I la demanda l'ha feta coincidint amb la vista prèvia del judici amb jurat popular d'aquesta peça que investiga diferents adjudicacions irregulars i abocaments de terres a la finca de Can Ostrell. Els processats s'enfronten a càrrecs per delictes de suborn, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i negociacions i activitats prohibides amb funcionaris públics.
En esports, el Sabadell ha fet avui l'últim entrenament abans de veure's les cares demà al Nàstic de Tarragona.
Antonio Hidalgo podrà recuperar per aquest xoc Morgado i Néstor Querol. L'objectiu dels arlequinats és guanyar per primer cop aquesta temporada el partit demà a les 7 del vespre al nou estadi.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables després de la davallada del cap de setmana passat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tindrem en general una tarda assolellada amb intervals de núvols a trams del litoral del prelitoral i punts de l'interior del quadrant nord-est. Serà cap al final del dia quan podran produir-se alguns xàfecs a primera línia de mar de la meitat sud del litoral. Seran més freqüents sobre el mar, però puntualment podrien tocar la costa. Així començarem la jornada també de dissabte, amb intervals de núvols, especialment al litoral i prelitoral central i sud, amb alguna gotella de ram de costa puntual, i durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, on podria descarregar algun xàfec local. Pel que fa a la temperatura, avui valors semblants són una miqueta més baixos. Per demà esperem que la mínima es mantingui sense grans canvis o pugi lleugerament, en canvi la màxima quedarà una miqueta més baixa. I pel que fa al vent, tramuntana d'aquests dies enrere anirà fluixant i s'imposarà un vent de component sud i és fluix i es mantindrà així durant tot el cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'antiga fàbrica de l'art tèxtil ja té el seu futur signat. L'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Taulí i l'ESDI han rubricat aquest migdia el conveni que farà possible la creació del Campus Urbà de Ciències de la Vida i la Salut de Sabadell en aquesta antiga fàbrica de Covadonga, tot plegat després que la cessió de les instal·lacions a la UAB s'aprovessin dimarts al ple municipal.
I, entre altres coses, el nou campus ajudarà a resoldre la falta d'infermeres d'acadèmica de Catalunya. Així ho ha destacat la directora general de Professionals de la Salut de la Generalitat, Montserrat Gea.
Cada any, moltes joves, nois i noies, més noies que nois, però se queden sense plaça d'infermeria. I, per una altra banda, tenim mancança de professionals al sistema de salut. Per tant, és molt important, no?, que des dels departaments ens posem d'acord per fer aquesta gran acció.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la presidenta de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, Mariona Creus, que ha recordat que Sabadell ja va tenir una escola d'infermeria entre l'any 1966 i el 79.
Com a sabadellenca, estic molt contenta, com a infermera també, perquè Sabadell recuperarà el que hi havia hagut i que ens van treure. I ara el tornem a posar sobre la taula. I se n'aprofitarà tota la ciutat. també pel pol de coneixement i recerca que genera aquest conveni. És a dir, unes institucions que es posen d'acord amb que Sabadell creixi, creixi en recerca, creixi en formació i creixi en innovació i bueno, tota aquesta sèrie de coses que només es poden fer quan hi ha una sèrie de persones o d'institucions que es posen a la mateixa línia.
I per la seva banda, el rector de la UAB, Javier Lafuente, però ha ressaltat que el campus urbà de Ciències de la Vida i de la Salut anirà molt més enllà de la infermeria.
I pensant no únicament, quan pensem en campus de la salut, no estem pensant únicament en infermeria i únicament en salut, estem parlant dels canvis de la unió, de l'esport i la salut, de la tecnologia, tenim moltes activitats. Jo no baixaré a detallar coses, però ja portem molts projectes conjunts perquè per nosaltres el Parc Taulí és un dels nostres hospitals universitaris i és un complex on tenim ja una unitat i el que hem de fer és intensificar i augmentar.
Amb la signatura d'avui es procedirà també a la rehabilitació de l'edifici.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
L'oci nocturn ha reobert aquesta mitjanit amb el certificat Covid com a mesura més destacada, malgrat que moltes persones no sabien que s'havia de demostrar haver rebut la pauta completa o haver passat la malaltia. La nit ha estat tranquil·la a Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Segons han explicat els responsables d'alguns locals d'oci nocturn, molts clients s'han sorprès en veure que abans d'entrar a les discoteques havien de mostrar el codi QR del certificat Covid. Tot i això, la gran majoria de gent ha pogut gaudir de la primera nit d'oci nocturn des de fa un any i mig. Toni Expósito és el responsable del bar El Musical.
La noche de ayer estuvo bien, no me esperaba tanta gente, ya que en Sabadell el jueves universitario se ha perdido un poco, pero sí, sí, estuvo muy bien. La gente salió tranquila, no bailó prácticamente nadie, todo el mundo estuvo sentado. I muy bien, una acogida muy buena.
Altres locals no han pogut obrir encara perquè no han tingut temps de fer totes les gestions necessàries per estar a punt. És el cas del Sabadell Vidu, que gestiona Toni Penya.
Ja ho vaig avisar, que si ho deien a correcuita, igual que tancant a correcuita, obren a correcuita. No he pogut obrir perquè no tinc ni la potència de llum posada una altra vegada és normal, amb la qual cosa no puc ja neveres i no tinc TPV, si el 80 o 90% de la gent paguen TPV i obrir i no poder cobrar és un caos. O sigui que aquí estic esperant els TPVs i esperant la llum.
A part del certificat també cal dur mascareta i els aforaments no poden superar el 70%. En canvi, pel que fa a la cultura, avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que es permetrà la plena ocupació en dues setmanes.
La Covid-19 no ha fet trontollar fins ara les classes als centres educatius de Sabadell. A diferència del curs passat, quan per aquestes dates hi havia 34 grups confinats, aquest divendres únicament hi ha dues classes tancades a la ciutat, en concret a les escoles La Romànica i La Vall. També hi ha una diferència substancial entre la gent que a aquestes alçades de curs feia quarantena i les que avui es troben aïllades per un cas positiu. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per fer-nos una idea, aquesta mateixa setmana, però de l'any passat, els centres educatius locals acumulaven més de 800 persones confinades. En canvi, un mes després de l'inici del curs 2021-2022, la xifra és molt inferior. Només n'hi ha 68. Entre els factors que ho explicarien hi ha la vacunació massiva a partir dels 12 anys. De fet, els únics dos grups tancats són de primària a les escoles La Romànica i La Vall, amb un total de 45 persones en quarantena per dos casos positius de Covid-19. La resta d'aïllats són dels instituts Ferran Casablanques, Escola Industrial i Sabadell, on s'han detectat 3 casos positius en els últims 10 dies. Amb aquesta baixa incidència del coronavirus a les aules, el regidor d'Educació a l'Ajuntament, Manuel Robles, es pregunta per què no es poden flexibilitzar certes mesures als centres educatius i posa aquest exemple.
Si amb un tipus d'aforament en un espai tancat pot estar al 80%, no? I amb un espai obert al 100%, doncs nosaltres encara continuem amb el tema de grup bombolla, Això dificulta molt el que és l'execució d'una tasca educativa, i com que dificulta molt el que és aquesta execució de tasca educativa, doncs, pues, bueno, pues, volem també nosaltres recuperar, nosaltres com a educació volem recuperar aquesta normalitat.
El bon comportament de la pandèmia a les aules sabadellenques també es reprodueix a la resta de Catalunya, on no hi ha cap centre educatiu tancat completament per positius de Covid-19. Tot i això, sí que hi ha 226 classes tancades i pràcticament 6.900 persones en quarantena.
El coronavirus pot provocar afectacions en la placenta de dones gestants. Així ho ha confirmat un estudi realitzat de forma conjunta entre el Taulí, el Clínic i la Vall d'Hebron, amb placentes de 200 dones afectades per Covid-19 durant l'embaràs o en el moment del part.
I l'anàlisi d'aquestes placentes ha deixat al descobert lesions mai observades abans. N'ha parlat el director del Servei d'Anatomia Patològica del Taulí, Joan Carles Ferreres, al programa El Cafè de la Ràdio.
És com una esponja i en aquests casos era un teixit molt més rígid, molt més dur. Això veient-ho així a simple vista, no? Quan ho vam mirar al microscopi, vam veure que era més dur perquè, per una banda, el teixit que forma la placenta, que són com si fossin les branques d'un arbre i les fulles, doncs totes aquestes fulles estaven mortes, estaven necrosades, i, per altra banda, doncs, l'espai que queda entre unes fulles i unes altres, entre unes branques i unes altres, estava com a col·lapsat.
Els resultats d'aquest estudi atribueixen la mort fetal de la Covid en un 2,5% dels casos i afectacions a la placenta en un 4,5%. Per Ferreres, amb aquesta informació es poden prendre ara mesures per evitar la mort del fetus. Per exemple, davant de símptomes de problemes de placenta, provocar un part prematur.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La pandèmia només ha aguditzat els problemes de salut mental. Els psicòlegs han notat un augment del 30% en el problema de salut mental entre joves de 15 i 29 anys i recorden que cal destinar-hi recursos.
Aquest diumenge 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Sota el lema Parlar i escoltar salva vides, enguany es vol centrar en la prevenció dels suïcidis o els pensaments finalistes. Lola Itxaurrale, psicòloga d'Elita Sabadell, apunta a algunes claus al Cafè de la Ràdio.
Trencar estigmes ja en si és terapèutic, no? Ja és un primer pas. Pensem que molts cops el demanar ajuda quan es té un trastorn de salut mental i un se sent assenyalat i apareix certa vergonya o culpa que en si és encara més destructiu, no, cap a la persona que el propi trastorn i tot junt, doncs no ajuda.
Des del Centre Ita Sabadell han detectat que la pandèmia ha trencat la regulació emocional de molts joves, un fet que ha provocat augment d'angoixa, depressions o trastorns de conducta alimentària, com explica Itxaurrale.
Ells estan acostumats a poder lidiar amb els problemes propis de l'edat, de la vida quotidiana, doncs, a través de sortides amb amics, de poder compartir amb els iguals, d'anar a la festa, de fer activitats lúdico-esportives, no? Que al final són maneres saludables de regular les emocions. En moments de crisi, d'incertidumbre, on patien angoixa, però a més no tenien les fonts amb les que acostumen a regular l'angoixa, doncs ens podem imaginar, no?, que tot això ha fet un combo força explosiu, no?
Des de Centre Ita, aquest mes d'octubre, han començat la campanya de la prevenció del suïcidi a les xarxes.
¿Cuántas veces dije basta? És el llibre que ha publicat la sabadellenca Júlia Company, on explica un relat sobre la bulímia que coneix de ben a prop. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Publicat per Passir Edicions Selectes, el text explica la història en tercera persona, a través del personatge de la Berta, d'uns fets que va viure en primera. I és que aquesta dualitat és part de l'experiència que imposa aquest trastorn de conducta alimentària. Company explica al programa Al Matí que les aparences durant la malaltia enganyen.
Durant tot el desenvolupament de la malaltia, jo ensenyava i mostrava un món perfecte, un món feliç. Jo era, bueno, estava platòrica. Les meves amigues em van agafar un dia i em van dir, frena, estàs bé? És a dir, no pot ser aquest nivell d'eufòria constant. Clar, és un paper. Crees un paper i crees un avatar, per dir-ho d'alguna manera, que és el que voldries ser, però no pots estar sent.
A dins hi havia traumes com un abús sexual petit que també construeix un mur per després no expressar-se. La teràpia que va seguir surt al llibre i, de fet, és part de la motivació per escriure'l. Company recomana suport a les persones afectades.
Jo crec que el fet és abraçar a la persona, és donar-li el suport i fer-li costat. Tampoc es pot fer cap més acció perquè la persona és una persona individual i si no vol ajuda costa molt agafar-la. És a dir, si no la vol, per molt que tu li brindis, no l'acceptarà. però fer costat i suport.
I trobareu l'afectació al cos, la malaltia com un monstre i l'estigma autoimposat a l'hora de tractar el tema obertament. La complicació de l'escriptura ha estat més a nivell sentimental que no pas formal. La història va acompanyada d'il·lustracions de Nina Tusset.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les defenses de Jordi Soriano i els altres 21 imputats a la peça 1 del cas Mercuri n'han demanat l'arxivament en la compareixença que s'ha fet aquest divendres, prèvia al judici amb jurat popular. També han demanat el sobreseïment de la causa.
I consten presumptes delictes de suborn, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i negociacions i activitats prohibides amb funcionaris públics per diversos fets relacionats amb els serveis funeraris de Sabadell, diferents adjudicacions d'obres i moviments de terres a Can Ostrell. Des de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, consideren que falten imputats del govern municipal del PSC de l'època, ja que Soriano no en formava part, i troben impensable que pogués influir en les adjudicacions que donava el govern local. Raúl García Barroso és l'advocat de l'acusació popular.
El senyor Soriano no estava a nivell formal al govern. Llavors, clar, per poder, diguéssim, els empresaris que presumptament doncs, havien pagat suborns, clar, algú el havia de resoldre. I el senyor Soriano no tenia la potestat directa de resoldre, sinó que eren altres, i aquests altres era el govern del PSC del seu moment. Llavors, clar, aquí entenem que la instrucció ha quedat a mitges perquè no hem pogut arribar fins, diguéssim, la fase superior al senyor Soriano.
A més del regidor popular, entre els anys 2003 i 2011, presumpte màxim responsable i beneficiari d'una xarxa per obtenir obra pública a partir de suborns i intermediacions, entre la resta d'imputats hi ha persones del seu entorn familiar i polític, així com empresaris vinculats a la construcció. Barroso reconeix que no s'ha pogut anar més enllà.
Creiem, i això parlo per part de la Constitució Popular, s'ha esgotat la via d'instrucció. Sí, no hem sigut capaços de poder anar més enllà. Tenim les proves que tenim i amb això tirem cap endavant. Però és que continuar a una instrucció on no tenim més vies d'investigació, doncs és una idea de perdre el temps. Llavors es quedarà aquí.
La plataforma confia que el jurat popular faci justícia en aquests fets en contra de l'interès públic.
Avui també és notícia.
Aquest dissabte torna al Flea Market Sabadell.
El passeig de la Plaça Major acollirà una nova edició del mercat de segona mà amb una quinzena de parades al carrer. Entre les 10 del matí i les 8 del vespre s'hi podrà trobar artesania de petit format, llibres, roba i altres objectes reutilitzats a bon preu i en bon estat. Es tracta d'un concepte de mercat molt estès arreu d'Europa.
El nou projecte del Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès preveu crear uns 5.000 nous habitatges en els pròxims 15 anys.
L'Institut Català del Sol i l'Ajuntament treballen en un model de creixement de ciutat per l'Oest més respectuós que els projectes que s'havien posat sobre la taula anteriorment. La directora de l'ICASOL, Mercè Conesa, explica el Parc de l'Alba, que preveu tenir dues estacions de ferrocarrils.
Preveu aquesta connectivitat amb el ferrocarril i la previsió de dues estacions en aquest sector, on també aquests ciutadans podran fàcilment, o els treballadors, podran doncs, utilitzar el transport públic, per tant, una mobilitat neta i respectuosa amb el medi ambient.
La previsió és que la meitat dels pisos tinguin protecció oficial, voltants de 200 hectàrees de zona verda i amb equipaments i empreses d'alt valor afegit. Es preveu una inversió pública de 450 milions d'euros i que les primeres obres comencin el 2022.
L'Acadèmia de Belles Arts estrena aquest vespre un nou cicle musical sota la direcció de Jajoi Kagoshima. La violinista i professora s'encarregarà dels vespres de l'auditori aquesta temporada amb una programació temàtica.
Un nou rumb, doncs, per la música a Belles Arts. El primer recital aquest vespre, d'aquí menys d'una hora, a les 8, serà amb el trio Avec Plaisir, del que en forma part la pròpia Kagoshima al costat de la soprano Kimiyo Nakako i la pianista Núria Sleiva. Serà un concert en presència del cònsol del Japó a Barcelona, Yasushi Sato, i el president de l'Acadèmia de Belles Arts, Joan Llong. Jajoi Kagoshima, programadora i membre del grup, explica la voluntat del projecte.
Tenir un tema per a cada mes, d'acord? I aquest mes, per a començar, per al meu pàtria, doncs vam començar amb tema Japó. Així que avui mateix al concert contem la presència del cònsol general de Japó i bueno, presentem la música japonesa i després el dia 22 tindrem el mateix tema, el Japó, doncs els temes japoneses però en jazz.
Un vespre especial que comptarà amb la presència del cònsol del Japó. El cicle de clàssica seguirà fins al 7 de desembre amb 6 concerts a l'Auditori de l'Acadèmia al Passeig Manresa. Tot i això, el novembre estarà dedicat a la música catalana del duo Vellut i Quartet de Flautes i el desembre a l'hivern amb els conjunts de Marc Pons i el trio Avec Plaisir.
Ràdio Sabadell fa 20 anys.
Hola, Ràdio Sabadell. Com aneu? Felicitats. Soc el Jaume Madaula, nascut de Sabadell i he viscut molts anys aquí. Bueno, tinc tota la família aquí i amb Ràdio Sabadell pues, li tinc carinyo. M'han entrevistat diversos cops i feu molt bona feina. Moltes felicitats i que em pugueu complir molts més.
Felicitats per aquests primers 20 anys. La tasca de divulgació i informació que feu ens enforteix com a ciutat. Joan Casas, economista, he participat en diverses entrevistes de divulgació de la situació econòmica.
Soc en Jordi Graner. Com a filòsof, com a sabadellenc i com a tertulià de Ràdio Sabadell, us vull felicitar per aquest 20è aniversari i agrair-vos l'oportunitat que em permeteu sovint de transmetre les meves paraules de reflexió, també d'esperança, però també de lluita. Enhorabona, Ràdio Sabadell.
Celebra-ho amb nosaltres. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La cultura recuperarà el 100% d'aforament abans de dues setmanes.
Així ho ha explicat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista aquest matí a TV3. També ha valorat de forma positiva la primera nit d'oci nocturn obert en interiors i ha afegit que s'han fet 20.000 lectures de codis QR.
La Fiscalia demana una multa de 6.000 euros pels exconsellers Santi Vila i Lluís Puig.
El Ministeri Públic els imputa delictes de desobediència al no lliurar els béns del Museu de Lleida a l'Aragó. L'acusació particular de l'Ajuntament de Vilanova de Seixena demana 11 mesos de presó i 162.000 euros de multa per Vila i una inhabilitació de 2 anys per Puig. El jutjat d'Osca fixarà ara la data del judici.
Esports.
Amb tranquil·litat i demanant unitat, així és com ha afrontat la setmana el tècnic del Centre d'Esports, Antonio Hidalgo, abans del decisiu partit al camp del Nàstic de Tarragona. Després de 6 setmanes sense guanyar, el Sabadell se la juga demà al nou estadi. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després dels càntics en contra de l'entrenador el passat divendres, el club ha mostrat suport cap a la figura d'Hidalgo. El de Canovelles, sent conscient de la complicada situació, ho emmarca dins la normalitat d'una família com és, diu la del Sabadell.
Sé que hi ha moltíssima gent amb nosaltres, sé que hi ha moltíssima gent il·lusionada amb els nostres colors, amb el Sabadell. Som una família i de vegades les famílies pues, hi ha petites coses que no estàs d'acord, que li pots dir a algú de la teva família que alguna paraula malsonant en un moment, però estic convençut de que tothom està amb ganes de que això canviï, amb il·lusió de canviar, d'estar tots junts, d'animar, de fer-li costat als nostres jugadors, que ara mateix ho necessiten moltíssim.
Ha estat una setmana per focalitzar-se de nou en l'aspecte ofensiu, on el Centre d'Esports està tenint més mancances i d'aquí la llarga reunió de dimecres entre el tècnic i els atacants. Un encontre, segons Hidalgo, que va ser molt productiu.
Moltes vegades sempre parlo jo i de vegades va molt bé escoltar-los. I vam treure sensacions molt bones, de complicitat, de veure, perquè ara estem focalitzant massa en tenim un problema amb el gol, tenim un problema. No, però això no és el que hem de tenir, hem de veure la solució, i la solució són els nostres jugadors. I així s'ho vaig transmetre. Jo li he donat les gràcies als jugadors per aquest moment que vam tenir. Jo crec que a partir d'aquí això és reforçar la unitat que tenim, amb moltes ganes de revertir la situació i arribar demà i treure 3 punts.
El tècnic arlequinat podrà recuperar precisament un dels atacants, Néstor Querol, i també el central César Morgado, però continuaran de baixa Ramon Folk, Iago Indias i Diego Caballo. Al Nàstic, 2 exarlequinats, Pol Ballesteros i Edgar Hernández, tampoc podran jugar amb tota probabilitat per lesió, tot i que aquest últim podria forçar per ajudar un Nàstic que se situa a la part alta i que destaca per la seva fortalesa a casa. El tècnic grana Raúl Agnès s'ha referit a aquest fet.
Som conscients que hem de perdre.
i també som conscients que juguem de local on som molt fiables. Volem donar continuïtat a aquesta fiabilitat i sabem que davant tenim un equip que a dia d'avui no està on segurament voldria estar, que n'he tocat i que no ens regalarà res. Això és el que tinc més clar, no? Però nosaltres, crec, i repeteixo, a casa estiguem sent fiables i jo confio en l'equip.
Demà a les 7, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc arrencarà aquest Nàstic Sabadell de la 7a jornada de la primera ref amb nombrosa representació de públic arlequinat. El centre d'esports ha anunciat que ha venut les més de 200 entrades que tenia disponibles.
El Sabadell Nord vol fer bona la victòria de la setmana passada. L'equip de primera catalana visita el Camp Vidalet en el primer desplaçament de la temporada. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'equip entrenat per Pablo Becerril vol aprofitar les bones sensacions i després de guanyar la setmana passada a l'Hort en el partit d'estrena, confia a treure els 3 punts en aquesta visita. El rival és el Camp Vidalet, que va perdre la primera jornada. Tot i això, l'entrenador dels sabadellencs no vol sorpreses contra un rival que en els últims anys ha realitzat molt bones temporades.
Des que va arribar el Pere Milla, va consolidar l'equip en zones nobles de la primera catalana, això són paraules majors. Ara ha marxat ell, però el club porta la inèrcia aquesta d'equip que ja es sap a la categoria, que no té la sensació que estigui de pas a la categoria, i això sempre li dona un tarannà competitiu a altres equips, que a part de la plantilla que tenen, que això sí que ho coneixem, un equip molt a tenir en compte. Jo crec que d'aquests tapadets, d'entre els 6-7 que tothom posa, hi ha un parell de tapats i Can Vidalet, si agafa una inèrcia bona, pot ser un d'ells.
Els arlequinats, quarts ara mateix a la classificació, afronten el primer dels dos enfrontaments consecutius lluny de la ciutat.
El centre d'esport juvenil visitarà un camp complicat com és el de CD San Francisco.
Els de Marc Nomen buscaran la seva tercera victòria consecutiva després de guanyar el Real Zaragoza i l'Atlètic Balears. Aquest cap de setmana visiten Palma amb la voluntat de reforçar la seva 6a posició contra un rival directe com el San Francisco, que és quart amb un punt més que els arlequinats. L'atacant sabadellenc Xavi Moreno està convençut que l'equip està preparat per aconseguir la tercera victòria consecutiva.
Está claro, cuando el equipo está bien, cuando el equipo se nota que gana los partidos, siempre tiene más confianza en él mismo y es más fácil intentar ganar los partidos. Por eso mismo tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir yendo todos a una y ahora que estamos en este gran momento, pues son dos victorias seguidas, pues habrá que lanzar la tercera si se puede y pensar partido a partido poco a poco e intentar sacar los mejores resultados posibles.
El partit es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a la zona poliesportiva de Son Fuster.
L'Astral Punt Natació Sabadell s'estrena a la segona lligueta de l'Eurocup aquest vespre contra l'Ortigia italià.
Els de Quim Colet disputaran a 8:45 del vespre el partit contra els italians, que servirà per donar el tret de sortida a la segona lligueta de la competició europea, que es disputarà durant tot el cap de setmana a Budapest. Bernat Sanahuja preveu un grup molt igualat.
Només arriben aquí i et diuen el nivell que tenen, i jo crec que seran els 3 partits, seran partits decisius, podem guanyar i podem perdre contra qualsevol, que no ens podem relaxar, i és això. Aquí hi ha, on estem ara de la lent Eurocup, no hi ha cap rival fàcil, que tots seran rivals molt durs.
Els altres rivals dels nedadors seran el Bases de Budapest, anfitrió d'aquesta segona lligueta, i el Solari Šibenik croat.
El waterpolo, per cert, va tornar a ser protagonista a la Festa de l'Esport. La gala de la 67a edició celebrada ahir va coronar la portera del club Laura Ester com a millor esportista dels anys 2019 i 2020.
De forma excepcional, es premiaven les actuacions de les dues últimes temporades, ja que l'any passat no es va poder realitzar l'acte al teatre principal per la pandèmia. Laura Ester, que agafa el relleu de la seva companya Maika García com a esportista més destacada, creu que és la recompensa a un esforç diari.
Aquest reconeixement va més enllà del premi. O sigui, és un reconeixement a l'esforç, al sacrifici i la passió que hi ha darrere de cada entrenament i de cada partit. Són moltes hores les que dediquem a allò que va començar sent un hobby i que avui dia és la nostra manera de viure. Per això no em vull oblidar de tots els meus companys que han sigut finalistes perquè han lluitat tant com jo per aconseguir els seus objectius. Per tant, sí, això també forma part de vosaltres.
Els mèrits de Pajarito parlen per si sols. Campiona d'Europa de clubs i de seleccions, subcampiona del món i escollida com a millor jugadora d'Europa del 2019. Pel que fa a la millor entitat, el Centre d'Esport Sabadell va rebre el primer premi gràcies a l'ascens assolit a segona divisió el 2020.
Encara en l'òrbita del Club Natació Sabadell, el sènior femení de voleibol enceta demà la temporada Superliga 2 enfrontant-se al Sant Just. Més informació amb la veu del nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
Després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, l'objectiu de les nedadores serà la salvació. El primer pas per aconseguir-ho serà aquest dissabte a les 8 a la pista del Sant Just. El partit també significarà l'estrena a la banqueta d'Alberto Avellaneda. L'entrenador arriba amb molta il·lusió i ganes d'aconseguir els objectius marcats.
La ilusión está ahí, luego sabemos que va a ser complicado, pero bueno, cuando trabajas con gente que tiene ganas, que tiene ilusión, todo es mucho más sencillo de llevar y bueno, pues vamos a Sant Just con todo y a ver qué podemos sacar de ahí.
La base de l'equip es manté i no s'ha realitzat cap nova incorporació, de manera que la preparació s'ha centrat molt a conjuntar el nou tècnic amb les seves jugadores.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest divendres 8 d'octubre. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns amb els butlletins horaris a partir de les 10 del matí. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.